Bon dia, Miera segueix necessitant camions cisterna.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
A nivell de finances, l'Ajuntament està en molt males condicions. Tenim subvencions que ens han donat però no podem fer-hi front a aquest exercici, haurem d'esperar l'exercici següent, el 2025, i tot i així no sabem com anirà.
És l'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Tot i les pluges de les darreres setmanes, el municipi hi segueix faltant d'aigua degut a la deu que els n'hi proporcionava encara no funciona. Per fer front a la situació, s'ha perforat un nou pou i s'està a l'espera de comprovar si aquesta aigua acaba sent potable. De seguida entrem en detalls i coneixem per què a Mieres la sequera segueix fent estralls. Abans, però, repassem la resta de continguts en titulars d'aquest dijous 11 de juliol.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot vol conèixer l'estat del pont de Colom. Per fer-ho, impulsaran una diagnosi per detectar possibles danys a la infraestructura. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Quan observem algun indici doncs, de conservació, de manteniment doncs, que no ens agrada, és un tema doncs, que encarreguem a un estudi d'enginyeria, sobretot per veure que l'estructura no tingui cap defecte.
La comunitat energètica de les Planes d'Hostoles segueix estancada. L'alcalde del municipi, Marc Puig, ha explicat que cada dos per tres es troben entrebancs amb la companyia elèctrica.
La famosa comunitat local d'energia, que aquí estem xocant i estem impactant cada dos per tres amb Endesa.
La festa major de Joaneta és més segura que mai. La 32a espinada d'aquest dissabte comptarà amb més de 20 persones de seguretat. El president de la comissió de festes és Pere Moles.
En seguretat no escatimem, sincerament. Crec que és bàsic. I jo sóc el primer. Si tinc de fer una festa i no tinc seguretat, no la faig. Plego.
Més de 200 nens i nenes participen al casal d'estiu de les Preses. Fins i tot s'ha creat un nou grup per alumnes de 5è i 6è de primària. La directora del casal és Mireia Rivera.
Avui, per exemple, hi ha hagut uns quants grups que han anat a la piscina, que ja ho tenen establert. Alguns a fer curset i altres fan piscina lliure. I després, aquesta setmana, com que hi ha la temàtica de la Setmana de l'Esport...
En esports, precisament, la Unió Esportiva Olot comença la pretemporada. Ho han fet aquest dimecres a la tarda amb un entrenament al municipal de Sant Jaume de Llierca. El director esportiu del club és Sergi Racet.
Estic convençut que ens donaran la seva millor versió de forma individual perquè després, a nivell col·lectiu, puguem fer un equip doncs, competitiu, que no hi hagi un 11 clar...
També parlarem de ciclisme, on Naia Torrent s'ha penjat el bronze al Campionat d'Espanya en ruta en categoria cadet. Reconeix que és una medalla que no s'esperava.
En ruta no m'esperava pas fer medalla. O sigui, vaig anar a intentar i aprendre i al final va sortir. Podia haver estat en el moment que tocava davant amb elles i haver-me assegurat de la medalla i inclús poder-la guanyar.
I a la contraportada del Festival Vallviva ja ha arrencat motors. Ho ha fet aquest dimecres i aquesta nit en coneixerem els secrets en un programa especial a la televisió a partir de 10:45 de la nit. El director del Vallviva és Eudald Morera.
Més que pensar i esperar el que podia arribar, vaig dir lluito perquè la gent valori la vida, celebri la vida i disfruti i aporti un granet de sorra a la societat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Parlament fa el primer pas per reformar el reglament i regular el vot dels diputats a l'exili. La Cambra Catalana ha aprovat tramitar-la per la via ràpida i es preveu que s'aprovi el proper 25 de juliol. Física i matemàtiques encapçalen per 13 anys consecutiu el rànquing de les notes de tall d'accés a la universitat. Els graus de l'àmbit de les ciències de la salut, com ara medicina, psicologia, infermeria i odontologia, tornen a ser els estudis més sol·licitats en primera preferència. L'índex de confiança empresarial puja un 0,6% al tercer trimestre a Catalunya. Els sectors que van augmentar més van ser la construcció i el comerç. Avisen que un de cada tres adolescents no creu que enviar fotos de caràcter sexual sense permís és o hagi de ser delicte. Un estudi de Save the Children diu que el 90% es connecta diversos cops al dia a internet o està a la xarxa constantment. En la pàgina internacional, Apple evita una sanció milionària de la Comissió Europea en comprometre's a millorar la competència en el camp de pagaments per mòbil. La companyia facilitarà l'accés a tercers al seu sistema operatiu de forma gratuïta durant els pròxims 10 anys. I troba mort als 46 anys Benji Gregory, el nen protagonista de la sèrie Alf. L'actor va ser localitzat a l'interior del seu cotxe i podria haver tingut un cop de calor.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor avui arribarà al seu punt màxim per sobre dels 34-35 graus en molts indrets. Es pot arribar als 36 graus, per exemple, a Santa Coloma de Farners, també al voltant dels 35 a Girona. Ahir, per exemple, a Manlleu ja van arribar els 35 graus de màxima, a Olot 32, a Girona 33. Per tant, la calor intensa de ple estiu, de juliol, com toca aquesta època de l'any, i de fet són temperatures relativament normals. No estem parlant de cap onada de calor, tot i que avui puntualment es poden disparar cap als 37 graus. Per tant, ja la calor seria una mica fora de mida. Tot això amb una nit suau, fresca en punts de l'interior, però no tant com en dies interiors. Per tant, sembla que costarà baixar de 15, 16, 17 lluny del mar, i a la línia de la costa mínimes de 20 a 22 aproximadament. Al Pirineu també ja costa baixar dels 10 o 12 graus, moltes mínimes al voltant dels 13, 14 aproximadament. Tot això amb un dia de sol, tarda amb nuvolades, alguna tempesta pot arribar a caure al Pirineu, però molt poca cosa, pràcticament no hi comptem. I la propera matinada, o també demà, doncs pot arribar a caure algun xàfec, alguna tempesta que pugui ser moderada, però sempre bàsicament cap a la zona del Pirineu. Notarem a partir de divendres que baixa la temperatura i també dissabte poden baixar 5 o 6 graus els termòmetres i per tant ja no faria tanta calor com aquesta punta màxima d'aquest dijous, i sembla que això, entre divendres i dissabte, la temperatura pot baixar de forma notable a l'interior i de forma més moderada cap a la costa.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 11 de juliol de 2024. Marxem cap a Mieres, on continuen havent d'utilitzar camions cisterna tot i les pluges de les darreres setmanes. L'Ajuntament continua esperant que la deu que els proporcionava aigua els en torni a donar. Recentment han perforat sota terra per fer un nou pou i ara estan a l'espera de confirmar si aquesta aigua és potable. Des del consistori no descarten mantenir-se en estat d'excepcionalitat si l'Agència Catalana de l'Aigua decideix rebaixar les restriccions en els pròxims dies o ja sigui setmanes. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Tot i les setmanes de pluja que hi ha hagut en els darrers mesos, Mieres no recupera la normalitat pel que fa a la seva situació hídrica. La deu que els proporcionava aigua segueix sense rajar i el pou que tenen amb prou feines els proporciona aigua. Davant aquesta situació, des de l'Ajuntament continuen veient-se obligats a comprar una desena de cubes d'aigua per poder-se vestir, una situació que els continua escanyant econòmicament a l'espera que els paguin les subvencions atorgades. En parlen Núria Martínez, alcaldessa del municipi.
A nivell de finances, l'Ajuntament està en molt males condicions. Tenim subvencions que ens han donat, però no podem fer-hi front a aquest exercici. Haurem d'esperar l'exercici següent, el 2025, i tot i així no sabem com anirà. I estem pendents que l'ACA ens pagui, que resolgui més aviat les subvencions de les cubes o de mesures d'emergència per sequera del segon semestre del 2023.
Des de l'Ajuntament són conscients que, donada la situació econòmica que tenen, els diners d'algunes de les subvencions rebudes no els podran fer servir fins l'any que ve. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha pogut frenar de manera contundent les pèrdues d'aigua que es produïen en diverses canonades del poble. Això els ha fet estalviar aigua.
Hem pogut arreglar aquest tram de canonada del sector de Ruïlles, que és el que donava més fuites, sobretot quan arribava la calor. Ha estat un èxit, això es va poder acabar el maig d'aquest any, i la veritat és que de moment no hem tingut cap fuita en aquest sector, que és molt bona notícia perquè en teníem pràcticament una diària. Hem tingut alguna altra fuita, però la veritat és que estem tenint un inici d'estiu bastant tranquil en el que fa a fuites.
Ara estan pendents d'acabar de substituir un tram de canonada de fibrociment, tot seguint la feina que l'anterior equip de govern havia fet anys enrere. La bona notícia és que ja han perforat un nou pou que conté aigua, molt proper al pou que ja fa servir el poble.
Doncs la bona notícia és que vam fer... va haver-hi una prospecció geofísica i es va fer l'estudi hidrogeològic prèviament, però ja hem perforat el pou. I el pou ja està acabat de perforar. Hem trobat aigua, hem trobat una bona quantitat d'aigua, però encara l'hem de connectar i s'ha d'analitzar aquesta aigua, perquè sabem que n'hi ha molta. A priori sembla que no és dolenta, o no hi ha motius per creure que hagi de ser dolenta, perquè està més o menys a la mateixa zona i així, però fins que no tinguem una analítica poden passar setmanes o fins i tot mesos. Més el fet de connectar-lo a la xarxa i posar-li el punt de llum, etcètera, etcètera.
Si l'aigua és bona, possiblement el pou no serà funcional fins d'aquí almenys 2 mesos, passat l'estiu. Ara mateix Mieres es troba en fase d'excepcionalitat per sequera, però des del consistori no descarten mantenir-s'hi si l'ACA decideix rebaixar-los la restricció a nivell d'alerta per tal de continuar amb les mesures d'estalvi d'aigua, com la prohibició d'omplir piscines o regar jardins.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. Pep Berga desvincula la millora de les instal·lacions de l'escorxador d'Olot amb un possible increment de producció. Diu que l'escorxador necessitava unes millores als menjadors, vestidors i, sobretot, havien demanat posar una cambra per no trencar la cadena del fred. L'alcalde d'Olot ho ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió aquest dijous al matí.
Aquestes obres no tenen cap mena de relació amb l'augment del nombre de sacrificis, no tenen res a veure, són purament millora de les instal·lacions tal qual les tenien.
Seguim parlant de temes relacionats amb l'Ajuntament d'Olot, que vol impulsar una diagnosi al pont de Colom per detectar possibles imperfeccions en la infraestructura. És un estudi que permetrà veure si el pont està en bon estat o bé necessita alguna reparació. Informa Júlia Roca.
Fa uns anys l'Ajuntament va impulsar unes obres importants al pont del Palau i també al pont de Santa Madalena, el més antic de la ciutat. Ara és el torn del pont de Colom. Des del consistori es vol fer una diagnosi en la infraestructura per veure si presenta alguna imperfecció i si és així el següent pas serà actuar i reparar-la. D'això ens en parla l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
No és reparacions puntuals del pont de Colom, el que és una diagnosi. Nosaltres amb els ponts regularment quan observem algun indici de conservació, de manteniment que no ens agrada, és un tema que encarreguem a un estudi d'enginyeria, sobretot per veure que l'estructura no tingui cap defecte.
El pont de Colom està tancat al trànsit i preocupa poc a la ciutat, però tot i això des de l'Ajuntament consideren important donar-li un cop d'ull.
El pont de Colom és dels menys preocupants perquè està tancat al trànsit i per tant no ha de suportar mai pesos importants, però bé, amb el tema dels ponts és important saber que estan ben conservats, que l'estructura està bé i a partir d'aquest treball ho sabrem.
L'objectiu de la diagnosi és prevenir i detectar possibles danys que puguin afectar la infraestructura.
A les Planes d'Hostoles, el projecte de comunitat energètica local de les Planes segueix estancat. Després de 2 anys de tràmits, el progrés és mínim. Es pretén enllestir el projecte aquest setembre, però ara per ara resulta molt poc probable. Òscar Gravalosa.
Tot i els petits avenços que les Planes d'Hostoles va fent per incorporar les energies renovables, com la instal·lació de punts de càrrega per a cotxes elèctrics, hídrics, l'alcalde, Marc Puig, assegura que el projecte de comunitat local energètica encara està bastant estancat.
Ara també estem intentant, que va sortir l'últim alcalde respon també a la famosa comunitat local d'energia, que aquí estem xocant i estem impactant cada dos per tres amb Endesa, que no hi ha maneres que la vulgui posar en marxa. Sempre quan nosaltres hem fet l'acció que ens demana, venen, ens fan una altra inspecció i diuen no, ara us falta, per exemple, l'última que ens han fet, diuen us falten quatre fusibles, per tant hem de fer un nou projecte per ficar aquests quatre fusibles, una nova contractació.
Ja fa dos anys que el projecte no avança. Aquesta falta de progrés ha generat bastants rumors entre el veïnat, duent-ne molts a especular sobre la validesa de les problemàtiques plantejades per l'empresa.
A més, si ens deixessin activar el que són les plaques que donaran autoconsum a l'escola, que és subministre propi, no? Però és que ni això.
Tot i que es voldria enllestir el projecte aquest setembre, per ara això resulta poc probable. De moment, la batalla legal entre les Planes d'Hostoles i Endesa continua.
I a Joanetes incrementarà la seguretat per la Festa Major. Des de la comissió creuen que és una mesura necessària per respectar el descans dels veïns. Hi haurà informadors a la zona que formaran part de la vintena de persones de seguretat. La 32a espinada se celebra aquest dissabte a partir de la mitjanit amb tres actuacions musicals i el tradicional esmorzar d'ossos espinada.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Aquest dissabte arrenquen les festes majors de la Vall d'en Bas amb la tradicional espinada de Joanetes. És la primera de les diverses que hi ha durat l'estiu a la zona i també arreu de la comarca. Són festes on el majoritari públic jove omple zones obertes i on s'acumulen centenars de persones en un espai reduït. En el cas de Joanetes es fa una aposta ferma per la seguretat durant la festa d'aquest dissabte, on més de 20 persones vetllaran perquè no hi hagi accidents ni dins ni a l'exterior de la festa. El president de la Comissió de Festes de Joanetes és Pere Moles.
Una cosa que incrementem és la part de seguretat, ja que l'any passat hi va haver una sèrie de veïns que ens van queixar perquè la jovent anaven allà i no és que trenquessin res, però molestaven els veïns, per dir d'una manera. Doncs aquest any el que hem fet és, ja ho volíem fer-ho, de posar seguretat allà que voltessin voltar, el que passa que, esclar, la seguretat tenim entès que no poden treure del carrer a ningú.
Durant la Festa Major de Joanetes de l'any passat es van registrar alguns accidents relacionats amb danys a mobilitat urbà i molèsties a veïns de les cases més properes a la zona de concerts. Moles també ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que fins i tot es van detectar alguns ganivets en un control de metalls.
El pla de seguretat nosaltres anem al màxim. A ambulància vàrem ser els primers de posar ambulància. A l'autocar hi tenim tres persones de seguretat. Vull dir que, esclar, llavors no mirem... És a dir, amb seguretat no escatimem, sincerament. Crec que és bàsic. I jo sóc el primer. Si tinc de fer una festa i no tinc seguretat, no la faig, plego.
La 32a espinada de Joanetes se celebrarà aquest dissabte a partir de la mitjanit amb els concerts del grup garrotxí Santa Mandra, la banda de versions Banda Neon i el DJ usonenc DJ Capda. Tot plegat es tancarà amb l'esmorzar d'ossos d'espinada. Hi haurà servei de bus des d'Olot fins a Joanetes, tant d'anada com de tornada.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
A les preses, el casal d'estiu bat el rècord de participants amb un total de 280 aquest estiu. S'ha introduït un nou grup anomenat Casalot, dissenyat específicament per a nens i nenes de 5è a 6è de primària. El casal té com a principal objectiu que tothom s'ho passi bé a l'hora que s'aprèn.
Aquest estiu, el casal de les preses ha assolit noves cotes d'èxit amb un total de 280 participants. Com a novetat, s'ha introduït un nou grup anomenat Casalot, dissenyat per als nens i nenes de 5è a 6è de primària. Això deixa un total de 5 casals per repartir les diverses franges d'edat entre casalet, casal, casalot, joves i brigades. Amb 21 monitors repartits entre els 5 grups, la directora del casal, Mireia Rivera, assegura que cada dia es planteja una activitat diferent.
Avui, per exemple, hi ha hagut uns quants grups que han anat a la piscina, que ja ho tenen establert, alguns a fer curset i altres fan piscina lliure. I després, aquesta setmana, com que hi ha la temàtica de la Setmana de l'Esport, doncs totes les activitats han donat, bueno, donen voltes d'aquest centre d'interès. I uns han estat fent acroyoga al matí i després han fet també ball i d'altres grups han anat en bicicleta a fer una ruta.
Dos dels participants, Abril Font i Boyan Prades, ens expliquen com ha estat la seva experiència.
Sí, bueno, fem molts de jocs, fem excursions, anem a la piscina, ens ho passem molt bé.
I també tenim lliure per jugar a futbol i el que vulguem.
Tot i que el lleure i la diversió és l'objectiu principal dels casals, també hi ha un vessant pedagògic a les activitats que es plantegen. La regidora d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de les Preses, Laia Figueres, assegura que l'entorn cultivat en aquests espais és ideal per fomentar un aprenentatge difícil d'aconseguir en una aula.
El lleure, l'educació amb el lleure és el que té, no? Sortim de l'espai formal, però no deixa de ser un projecte educatiu amb el qual desenvolupem un projecte perquè els nanos, doncs, a través de conèixer gent diferent, a través de, sobretot, treballar molt amb l'exterior, barrejar diferents edats, conèixer referents nous, doncs pugui desenvolupar-se.
Qui també ha quedat molt satisfet amb el casal són els pares, que estan molt contents amb el fet que els seus fills puguin divertir-se a la part que aprendre.
I abans dels esports, un apunt educatiu i cultural, perquè el projecte de Som Música ha rebut aquest dimarts el Premi d'Educació Musical a EMCAT en la categoria de projectes, experiències i activitats. El Som Música de l'Escola Malagrida està centrat en la utilització de la música com a element vehicular de desenvolupament del currículum. Pretén relacionar la música amb totes les àrees que es treballen al centre, matemàtiques, llengües o el coneixement del medi. El projecte va començar durant el curs 2013-2014, consolidant-se al llarg dels anys. Pel que fa als premis, els AMCAT van néixer l'any 2012 per fer un reconeixement a les activitats educatives més destacades en l'àmbit de l'educació musical d'arreu de Catalunya.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dijous, protagonisme per la Unió Esportiva Olot, que ja ha començat els entrenaments. La pretemporada ha arrencat amb una sessió conjunta al camp de Sant Jaume de Llierca aquest dimecres al vespre. L'equip, que s'ha reforçat amb una desena de fitxatges, s'estrenarà, recordem, dimecres vinent, amb un partidàs a l'estadi municipal davant el Girona. El director esportiu, Sergi Raset, destaca la voluntat d'incorporar un nou davanter, Guillem Guardiola.
3, 2, 1, acció. La pilota ja ha començat a rodar. La Unió Esportiva Olot ha arrencat aquest dimecres la pretemporada menys de dos mesos després de l'últim partit a casa contra la Muntanyesa. Els entrenaments s'han reprès al camp de futbol de Sant Jaume de Llierca amb moltes cares conegudes, però també moltes de noves. Fins a 9 reforços ha incorporat el club fins aleshores. L'Olot tindrà la primera prova de foc ben aviat. Un Girona de Champions aterrarà dimecres vinent a l'estadi municipal per segon any consecutiu. El director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Raset, ha valorat la plantilla actual d'aquesta manera a la banqueta d'Olot Televisió.
Estic content perquè totes les opcions que hem incorporat són jugadors que els coneixem, que els hem vist i que, sobretot, tenen una cosa en comú, que això m'agrada i m'omple d'orgull, que és que els hi fa molta il·lusió venir a jugar a l'Olot i en tenen moltes ganes. I això ja és un punt a favor i estic convençut que ens donaran la seva millor versió de forma individual perquè després, a nivell col·lectiu, puguem fer un equip, doncs, competitiu, que no hi hagi un 11 clar.
La Unió Esportiva Olot no va assolir la permanència a segona federació ara fa dos anys, en una temporada molt dura per l'equip. Aquesta vegada s'ha construït una plantilla més ben preparada per competir a la categoria. Raset respon això.
No ho sé si estem més ben preparats. Estem igualment d'il·lusionats per competir en una categoria molt exigent. Sí que és veritat que poder aquesta base de jugadors que segueix de la temporada anterior, són jugadors que encara estan en un moment molt òptim a nivell individual de forma, no? És a dir, Bernils, Ayala, Pedro, Uri, Marmàs, són jugadors, els joves, Terme, Forés, Manzano.
La pretemporada i els entrenaments ja estan en marxa, però això no significa que la plantilla estigui tancada ni de bon tros. De fet, el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Raset, considera que encara falta una peça per acabar de completar la zona ofensiva del camp.
Aquests són els jugadors que en teoria ens han d'ajudar a fer gols, no? I si podem, estem mirant de poder incorporar, doncs, algun altre jugador amb un perfil que també pugui jugar per fora, a davant, a veure si acabem de trobar, doncs, aquest jugador que també ens ajudi a fer gols i no hagin de dependre només d'aquests jugadors.
La Unió Esportiva Olot, per cert, ja ha definit els partits de pretemporada d'aquest estiu abans de començar la Lliga. Després del partit contra el Girona, s'estrenarà el torneig històrics del Guinardó davant del Tona i l'Horta en la primera fase. També participarà en el clàssic torneig de l'Estany a Banyoles i s'enfrontarà a rivals de proximitat com l'Escala i el Palamós. A més, l'equip disputarà un triangular contra el Vilafranca i el Barça Atlètic just abans d'una gran cita solidària. El segon torneig TEA contra el Figueres, aquest cop a Olot, i amb tota la recaptació per al TEA Garrotxa.
De futbol passem a parlar de ciclisme, en concret de la ciclista Naia Torrent, que ha guanyat el bronze al Campionat d'Espanya cadet en ruta. L'olotina va tardar 1 hora, 28 minuts i 27 segons a completar un recorregut total de 52 quilòmetres. Torrent tancarà la Copa d'Espanya allò aquest mateix dissabte.
El nivell del ciclisme a casa nostra és alt i els resultats parlen per si sols. La Garrotxa ha tingut una bona representació al Campionat d'Espanya en ruta del passat cap de setmana. L'olotina Naia Torrent es va penjar la medalla de bronze en la categoria cadet i va ser la tercera més ràpida a acabar un circuit de 52 quilòmetres. Ho va fer amb un temps d'una hora, 28 minuts i 27 segons per darrere de dues grans promeses del ciclisme femení com la gallega Alejandra Neira i la madrilenya Lídia Castro. Torrent va aconseguir desmarcar-se de l'escamot o el grup capdavanter en els últims quilòmetres i certificar així una tercera posició que, admet, no s'esperava.
Sí, a la contrarrellotge ja vam anar bastant preparades. Sabíem que podíem estar al pòdium, però per una caiguda pues, no vam poder disputar el primer lloc, però igualment vam estar al tercer. I en ruta no m'esperava pas fer medalla. I ho vaig anar a intentar i aprendre i al final va sortir. Podia haver estat en el moment que tocava davant amb elles i haver-me assegurat de la medalla i inclús poder-la guanyar, però al final no va poder ser i al final només anava atacant i provant i al final va aconseguir sortir l'escapada i me'n vaig poder anar sola.
El bronze de Naia Torrent al Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta li permetrà afrontar amb molta més ambició els seus pròxims reptes. El següent, aquest mateix dissabte, en l'última carrera de la Copa d'Espanya a Lleó.
Doncs ara tinc l'última Copa Espanya, estic en el rànquing top 10 Copa Espanya i a veure si puc avançar alguna posició. I ja està, em queda una volta a Cantàbria, però bueno, allà també hi vaig aprendre. Si puc pujar al pòdium millor i si la puc guanyar també.
L'olotina Naia Torrent ocupa la desena posició a la classificació d'una Copa d'Espanya cadet on hi participen gairebé 170 ciclistes. A més, del 3 al 5 d'agost, Torrent intentarà assolir el podi a la Volta a Cantàbria. Una jove promesa de només 16 anys que comença a mirar cap amunt i a posicionar-se com una de les millors ciclistes garrotxines del moment.
I avui a la contraportada d'aquest dijous, el Festival Vallviva ja engega motors.
He trobat del 2010 un m'enamorat de tu que mai no va passar de mitja tràquea. I de l'any següent aquell es pot saber que...
Ho ha fet aquest dimecres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya amb la Polifònica de Puig-reig i precisament avui serà el torn dels que escoltem de fons, els Amics de les Arts. Enguany el festival segueix la mateixa línia solidària de cada any i destinarà tots els seus beneficis a la investigació del càncer a la Vall d'Hebron. Per acostar-vos a les entranyes del Vallviva, des d'Olot Televisió hem preparat un programa especial on descobrirem què hi passa des de primera hora del matí fins al vespre, dins la finca de les Brides. Vallviva, a 24 hores d'una gran experiència, serà aquesta nit i es podrà veure a Olot Televisió a partir de 10:45 de la nit.
He descobert un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules...
Un moment difícil perquè em van diagnosticar un càncer de pàncreas amb grau 3. Jo recordo la doctora amb llàgrimes i no sé el per què vaig dir jo me'n sortiré. Més que pensar i esperar el que podia arribar, vaig dir lluito perquè la gent valori la vida, celebri la vida i disfruti i aporti un granet de sorra a la societat, perquè al final, si la nostra societat és millor, nosaltres estem millor.
I d'aquest moment va néixer el Festival Vallviva. Són paraules d'Eudald Morera, director i president de la Fundació Vallviva, que aquest dimecres ha tornat a omplir el recinte de les Brides de la Vall d'en Bas per celebrar la seva quarta edició. Enguany s'allargarà 4 dies, fins diumenge. El primer en pujar a l'escenari ha estat la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya amb la Polifònica de Puig-reig, amb Manu Guix, Bet, Mariona Escoda, Joan Garrido i La Pau. Però no seran els únics. Durant aquests dies actuaran a la Garrotxa artistes com l'Oreja de Van Gogh, Álvaro de Luna, Amics de les Arts, Alfred García, Ginestà o El Pot Petit. En total seran gairebé una vintena d'actuacions juntament amb la gastronomia, que segueix sent un dels pals de paller del certamen, amb restaurants d'alt nivell, un nou espai dedicat a la cuina d'autor i paradetes amb productes quilòmetres zero. El certamen, que va néixer el 2021 de la mà de les empreses Royal Bert i Noel, ha seguit sempre una línia solidària. Tots els seus beneficis van destinats a investigar el càncer al Campus Vall d'Hebron, centre de referència mundial en l'àmbit de la investigació de la salut i especialment d'aquesta malaltia. Enguany anirà destinat a la investigació del càncer de pàncreas. Ho ha explicat el president de la Fundació, John Bosch.
El càncer és una malaltia molt més global, molt més freqüent del que molta gent es pensa, i a partir d'aquí doncs, hem obert tot el ventall de dir ajudarem l'equip d'investigació del càncer d'adults amb l'aportació del que genera aquest festival. I en aquest moment doncs, ho tenim focalitzat aquest any en el càncer de pàncreas.
Muntar un festival d'aquestes característiques no deu ser gens fàcil. Precisament per això, per endinsar-nos encara més si es pot a un dels festivals més icònics de la comarca, Olot Televisió oferirà aquesta nit, a partir de 2:15 de la nit, Vallviva, a 24 hores d'una gran experiència. Un programa especial amb en Gerard Puigdemont i la Mònica Font, on recorreran des de primera hora del matí i fins al primer concert de la nit i tot parlant amb els seus protagonistes tots els racons de les Brides. Aquest problema... Veu que no
me'n surto i abraçant... Doncs amb el Vallviva, la música dels Amics de les Arts i sobretot aquest missatge important de gaudir de la vida, de gaudir de la música i evidentment de gaudir d'aquelles coses tan boniques que fem aquí a la Garrotxa i per sort les podem gaudir molt sovint. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 11 de juliol de 2024. Més informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Us deixem amb els Amics de les Arts. Adéu-siau. Pit l'abocador del cor on cauen les paraules que triem no dir que van just abans de pronunciar-les
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera, descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.